La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, és una servidora Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més. En este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia, salutacions molt especials des d'ací, des de Ràdio Vila-real, aquí els parla Susana Pérez i els passe a contar-los el que anem a tractar avui. Avui tindrem amb nosaltres i fent el repàs de lo que va ser ahir el ple telemàtic de la Diputació de Castelló i tindrem a Ruth Sanz pel Partit Socialista, a Cristina Fernández per Ciudadanos, a Elena Vicente també pel Partit Popular. I com no, també tindrem avui un altre veu que ja feia molt de temps que no sentíem i és a David, que és diputat autonòmic per Alacant del partit Vox. També tindrem amb nosaltres a Isaura Navarro, que és la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari, que ens parlarà d'aquella decisió que havien pres i que al final s'han tirat arrere de que les dones donen a llum o pariren sense companyia. Ens explicarà i ens dirà per què han canviat d'idea. També tindrem a la representant de l'Ajuntament de Vila-real, a la regidora de Proximitat i Ciutadania, que com fa dos voltes a la setmana ens parla de lo que els preocupa a la població de Vila-real. I també, com no, tenim així a les meves companyeres, Montse Muñoz, bon dia.
Molt bon dia, Susana, bon dia a tots.
En la part tècnica, Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
I també a Maria Ventura amb nosaltres, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Maria, quines notícies mos portes?
Bé, doncs avui anem a fer primer un recorregut per les localitats, perquè la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha demanat responsabilitat als ciutadans d'altres comunitats autònomes que volen desplaçar-se a la costa de la comunitat per Setmana Santa, com Madrid, i els emplacen a seguir confinats perquè el sacrifici és de tots i no depèn d'on un visca. Per això es comencem primer amb Oropesa, perquè ha sigut una de les localitats que ja ha pres mesures davant aquestes possibles desplaçaments a les segones residències. La primera que ens parlarà serà la seva alcaldessa, Maria Jiménez.
Des de l'Ajuntament de Oropesa, dentro de nuestras competencias y siempre para velar por el interés general de nuestro municipio, hemos tomado la decisión de cortar determinadas carreteras y caminos municipales para evitar la llegada de gente a sus segundas residencias, visto que el pasado fin de semana llegó algún que otro coche a lo dicho, a sus segundas residencias, pues para evitar que desde hoy miércoles y mañana jueves, que ya empieza la época, bueno, las vacaciones de Semana Santa, pues por ello y realizar estos cortes. De esta manera tendremos al municipio más controlado y también se facilitará el trabajo a la Guardia Civil y a la Policía Local. Pues la verdad es que no había estado bastante controlado hasta el pasado fin de semana. El pasado fin de semana sí que hubieron traslados hacia nuestro municipio.
Recordem que així a la nostra comunitat les vacances de Setmana Santa es comencen a partir de demà, dijous sant, però a la resta d'Espanya ja van començar el divendres passat. I Nules serà altra de les localitats que ficarà mesures contra els desplaçaments durant les vacances, on s'ha confirmat així el seu primer edil, David García.
Sí, el Ayuntamiento de Nules, a través de la policía local, incrementará durante estos días los controles en lo que es los desplazamientos hasta el poblado marítimo, hasta las playas.
I ara, Montse, ens n'anem a Peníscola i a Tabarca.
Sí, perquè Peníscola també té la seva manera d'evitar l'entrada de gent que tinga segona vivenda, i el que ha fet ha sigut ficar unes barreres de formigó davant de les, bueno, en les carreteres, perquè no tinguin accés a l'entrada de Peníscola. I en Tabarca, que està a uns 22 quilòmetres d'Alacant, allí només estan vivint 60 persones. Esta illa pues no n'hi ha cap infectat de coronavirus, i el que s'ha fet és que només podis ir una persona per família a la setmana per anar a comprar. Així s'evita el contagi del coronavirus.
També en Alicant, en Notícies Alicant, d'Alicant, ens diuen que turistes nacionals viatgen a la Vega Baixa i a la Marina Alta per a passar la Setmana Santa a pesar de la crisi del coronavirus. I cap de més, els veïns de Madrid alardegen en Xàbia d'haver realitzat el viatge de matinada per eludir els controls per a l'estat d'alarma. Que inconscients! Quina poca vergonya! És dir, que em tinguen... Hem parlat amb el diputat autonòmic de Vox, en David, i li hem preguntat. David no tenia eixes dades, i quan hem acabat de parlar amb ell, m'ha enviat esta informació. Quina poca vergonya.
I quina responsabilitat, perquè...
Uh-huh. En fi, tenim més notícies o passem directament a la convidada?
Tenim també, perquè ens han enviat també un tall de veu des de Borriana, perquè allà també han advertit als ciutadans que tot aquell que es desplace a la zona marítima pot ser denunciada.
I a més, me tornen a enviar un WhatsApp que, on me diuen, perquè tot això m'ho estan enviant de l'Alacant, que estan multant a un veí d'Elche que dia que anava a veure a la seva abuela fantasma, és a dir, una abuela que no existia, una iaia fantasma. Bueno, brutal, increïble. Són uns conscients, no és del meu assombro.
Escoltem les paraules de Borriana.
Maria Josep Safon.
No se pot anar a les segones residències. En Borriana estem seguint les recomanacions i les indicacions del Ministeri d'Interior. Policia local i Guàrdia Civil estan controlant en diferents horaris, aleatòriament, en diferents zones, i de fet s'han produït ja denúncies. La gent, encara que siga de Borriana, s'ha de quedar en la seva vivenda habitual. Si se detecta que passa alguna persona o que se posa a viure alguna persona, que també s'ha donat el cas, que s'han colat per algun camí secundari i han pogut entrar a una segona vivenda, i se detecta, la policia anirà, demanarà quina és la vivenda habitual que ho han d'acreditar i se denunciarà a aquestes persones. No se pot anar a cap segona vivenda, estiga a 300 quilòmetres o estiga a 5 quilòmetres. S'ha de mantindre el confinament en la vivenda habitual. I crec que hem de ser seriosos en això. I, de fet, la policia local i Guàrdia Civil estan treballant i estan realitzant controls diaris i específicament, sobretot, en algunes dates més concretes per intentar evitar això. Acabar amb això és qüestió de tots i la responsabilitat és de tots. Jo no puc vindre de Madrid, de Vila-real o de Borriana a la mar i sense seguir cap criteri. Hem d'estar tots en les nostres vivendes habituals.
Pues em sembla que hem de sentir també l'alcaldessa de Borriana, està també un poc enfadada, és dir, en teoria avui començaríem les vacances de Setmana Santa i clar, sí que és avui... ja seria l'últim dia que anirien a escola, sí. Demà ja no anirien a escola, clar, tenim dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. I clar, però no és una situació de vacances, en aquest moment és una situació on tenim que tindre tot el món el cap on té que estar.
No és normal, no, o sigui, no estem en una normalitat.
I des de luego els alcaldes de les zones costeres estan molt fermes en les seues postures. I a més estan molt pendents i aquí el vegin van a denunciar-lo i en molta raó, perquè lògicament és el que tenen que fer en aquest moment. Fem una xicoteta pausa de publicitat I ens anem a parlar amb Míriam Caravaca, que és la regidora de l'Ajuntament de Vila-real, que ens parlarà d'aquestes qüestions que els plantegen en la població de Vila-real.
El groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai i els envasos com el detergent o el xampú. El verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
El blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042. Óptica Vila-real muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
I ara, com no, els avançàvem fer una estoneta, que anem a parlar amb Míriam Caravaca, regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Què tal?
Pues un dia més, saber que esteu ahí en l'Ajuntament per a contestar a aquelles preguntes que als ciutadans els preocupen. Tenim diverses preguntes. La primera és pues que hi ha gent que va a la farmàcia i se troba que la recepta no se'l renova automàticament. S'ha de fer algun tipus de gestió o tràmit al centre de salut?
Pues, segons tenim la informació nosaltres que es trasllada a la Conselleria de Sanitat, a l'Ajuntament no n'hi ha que fer cap gestió, simplement apropar-se a la seva farmàcia i per defecte hi sent ja les noves receptes, sense haver d'anar ni de telefonar al centre de salut. Uh-huh. Cal recordar també que tenim dos centres de salut ara tancats, que és la Bòbila i Dolores Cano, per evitar desplaçaments i per centralitzar-lo tot en Carinyena, i que ahir pues, donen atenció de 8 del matí a 8 de la vespre i urgències pues, les 24 hores, com sempre.
L'últim dia que va parlar amb vostè, sabíem que la recollida de voluminosos estava funcionant i a més hi havia un telèfon a qui cridaven i que també en una hora per anar a recollir-lo. Uh-huh. Però hi ha gent que ens pregunta si pot baixar el cartró i el vidre?
Sí, el servei de recollida de residus és considerat un servei essencial per a la ciutadania i, per tant, es manté així com la recollida selectiva i l'orgànica. De fet, li comento, ha hagut que ha augmentat en freqüència la recollida dels contenedors de desenvasos perquè s'ha detectat un increment important. La gent s'ha a reciclar i a tirar les deixalles que està durant el confinament, o sigui que...
És dir, que com que s'han fet més conscients a l'hora de triar...
Sí, pareix que ens entra tots veure les imatges que estem veient en televisió respecte al qui no ha vist en Venècia, no? Com estan ara les aigües. Pues pareix que ens ha entrat una miqueta, no? O les imatges de Madrid en el tema de la contaminació. És que ens ha entrat una miqueta de consciència, sí.
Bueno, pues no n'hi ha mal que per bé no vinga, diuen, no?
Bé, haurem desitjat que no fora per això, però bé.
Després també hem vist que els caps de setmana se desinfecten les avenides i els carrers amples, però hi havia veïns de carrers estrets que ens diuen de quina forma s'actua, perquè com a que no han canviat els cotxes... Sap que el senyor alcalde va dir que este mes no se canviaran els cotxes de lloc. Clar, la part d'on no queden els cotxes sí se desinfecta bé, però la part d'on estan els cotxes, per lo vist, ens diuen que no passen a passar a desinfectar ixa part de carrera on estan els cotxes aparcats.
Bé, li comenté, n'hi ha diverses maneres de desinfecció. Està la desinfecció que es realitza per part d'operaris a peu, de carrer, que es centralitza sobretot en aquells llocs on hi ha pas de persones, com bé siguen establiments, bancs, que la gent, pues, n'hi ha un tràfic de persones que va i ve i, evidentment, pues, s'acumula ahí molta gent. Ja se sap que estem en confinament i que tenim que evitar l'eixir de les nostres cases, sempre evitar-lo al màxim. Després està per part dels llauradors, com de la UME, és que són els que fan la desinfecció amb la maquinària. Per exemple, els caps de setmana són els agricultors, els que estan utilitzant el sistema de nebulització, i això sí que fa tot l'ambient. No només és un sistema que no només és la part que... Això és un nebulitzador i ho impregna tot. I... Volia dir, ahir justament vam veure en la premsa que la UME s'havia reunit amb l'alcalde i amb el regidor Xus Madrigal per veure com estan les tasques de
desinfecció.
I la UME va felicitar a aquest ajuntament per la coordinació que hi ha impecable entre els llauradors, la empresa que tenim contractada i l'ajuntament. La veritat és que ens plena d'orgull, no? que la UME ens doni la felicitació per la coordinació que estem tenint tots plegats, tots junts.
També parlem de les mascaretes solidàries que s'estan fent en este moment i que agarren la via de l'Ajuntament per a donar-li el lloc que siga el que distribuirà aquestes mascaretes, però sí que volen saber qui seran els primers que rebran aquestes mascaretes i com se poden adquirir.
Pues bé, les mascaretes estan confeccionant-les voluntàries coordinades per la associació Espanyol. Vostè ja sap que el Paro Alcaraz és una persona molt lluitadora, molt compromesa i és la que està dirigint tota aquesta iniciativa. L'Ajuntament l'únic que ha fet ha sigut ficar al seu abast la cobertura de facilitar-los el material i el transport d'aquestes mascaretes. Ells ens diuen a on tenen que anar i a qui van dirigides. L'Ajuntament simplement fa el transport. Cal recordar que aquestes mascaretes són de tela i no estan homologades, això és algo que la gent ha de tindre
clar,
present.
Pues,
que...
Parlem de les mascaretes. La notícia que hi ha de que l'empresa Dolores Cortés estava fent les mascaretes i estaven a l'espera de que estigueren homologades, aquest tema com el porten?
Pues bé, este tema és un tema que nosaltres no depèn de l'Ajuntament de Vila-real, evidentment, on homologar aquestes mascaretes, estan fent tots els tràmits, cal que estigui tot bé, i en quant a això es dona les autoritats terminitinents que ens diguen que ja són mascaretes vàlides i homologades, pues ja es ficaran en marxa.
Entonces tindrem que distinguir entre les mascaretes que sí que estan homologades i les mascaretes d'alguna manera que se fan de forma voluntària i que legalment no complixen els requisits per arribar a dir que són mascaretes que sí que te protegeixen del Covid-19, no?
Són mascaretes que estan confeccionades pues, els voluntaris amb evidentment, pues, amb cotó i això, intenten sempre protegir-se, però no tenen la seguretat de ser unes mascaretes homologades i dirigides exclusivament per a aquest servei.
Mire, ens arriba també una altra pregunta que volen que ens diuen en directe, perquè clar, la tenen i van fent-me preguntes. Si no se pot contestar ara, la podem contestar en la pròxima volta que vostè la tinga al telèfon. M'estaven preguntant que com poden tramitar la modificació dels metres dels walls, dels vados.
Pues això és via una instància registrada a l'Ajuntament, però evidentment l'Ajuntament està ara mateix via presencial està tancat, hauria de ser telemàticament. Simplement advertir si pot esperar-se, que no és algo urgent per a que passi el confinament i poder tramitar. Si no, el convide o la convide a que es fique en contacte al telèfon el 964-54-70-00 a veure què podem... Podem ajudar d'alguna manera.
També és que, sap què passa? Que gràcies a Déu està sentint-nos molta gent i la gent té dubtes i per això va passant-me'ls i jo estic mirant-lo al telèfon. També parlen, es diuen la gent que té un trosset d'hort i clar, estan en este moment que estàvem en un confinament més estricte, si poden anar al seu tros, al seu terreno, per a recollir hortalisses i bueno, per a mirar com tenen en aquest moment l'hortet.
Pues, si poden acreditar la titularitat de la parcel·la amb un rebut de l'IBI, de rústica, l'escriptura cadastral, no hi ha problema. Això sí, sempre en coneixement, en responsabilitat, per favor. Si és imprescindible, necessari... Tenim que aguantar una miqueta més.
Sí, jo, mire, la gent que m'envia els whatsapps en aquest moment m'està contestant i m'està dient no, si nosaltres anirem i tornarem, és dir, la bona voluntat dels ciutadans, vull transmitir-li que és el que m'estan dient per els whatsapps.
Sí.
Que simplement perquè vostè sap com són els agricultors i per a d'ells és la seua, el fruit de lo que trauen i sí que senten com aquesta xicoteta responsabilitat o gran responsabilitat per a ells d'anar al tros i veure què és el que està passant al seu terreny. I però que m'asseguren que seran total responsabilitat.
Sí, això és simplement per bé per a tots, no? Així estem tots junts i tenim que remar tots en... a la vegada i això, pues, les notícies ja ens van donar claror i ja portem bones notícies.
Miriam Caravaca, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i de ben segur la setmana que ve tornem a retrobar i tornem a aclarir aquestes preguntes que la gent va fer-nos a nosaltres i vostè molt les va contestant.
Moltes gràcies, Susana, i no res, animar a que avui a les 8:30 recorde la temporada al balcó, eh?
Sí,
El diumenge va ser tot un èxit. Jo tinc que donar l'enhorabona al meu company, a Diego Vila, per aquesta iniciativa i som un referent en la província, eh? Han vingut molt darrere.
Sí, s'ha fet ressò del que ha passat així a Vila-real i com sempre creant tendència, no?
Sí.
Moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, gràcies a vostè. Vinga, bon dia. Adéu.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Bé, en aquests moments que tots estem pensant en què és essencial i què és important en les nostres vides, des de Reciplaça volem llançar una campanya per a recordar que cal que consumim allò que necessitem, que cal reduir la quantitat de coses que consumim, que cal que reutilitzem al màxim i sobretot que cal reciclar, que cal que els objectes que llancem a la brossa puguen tenir una segona vida. I això sols pot passar si la ciutadania separa bé en origen el fem que genera. Per això fem una crida per a este reciclar en origen, per això fem una crida a la participació de la gent i que la gent s'involucre en aquest tema que també és molt important i que després de la crisi del coronavirus continuem tenint present la crisi de l'emergència climàtica i, bueno, també diem a la gent que si té algun dubte d'on va algun producte, sense ningun problema a través de les xarxes socials, que se fiqui en contacte a l'empresa Reciplaça i nosaltres li indicarem com ha de fer-ho.
I ara també tenim amb nosaltres a Sabina Escrits, diputada autonòmica del Partit Socialista del País Valencià, PSOE. Bon dia, Sabina.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies, com sempre, per convidar-me i per fer aquest gran treball que feu informatiu i de comunicació a la ciutadania, que està en casa i que té tot el dret d'informar-se i d'informar-se bé.
Uh-huh. Primer, antes d'abordar els temes que vostè està portant des de les Corts i que són temes que es preocupen a tots els oients, el que sí que vull és que la gent que s'està sentint en aquest moment sàpiga que vostè està en el voluntariat de Vila-real ara.
I sí, Susana. Ja, jo sempre dic que els polítics tenen que estar al servei de la ciutadania, sempre, i des de luego els polítics, cada un en la seva responsabilitat, en aquests moments estem treballant pues, com a diputats, com a regidors, com a alcaldes, etc. Però vaig veure que el nostre ajuntament, com sempre, és capdavanter de tot, no? Uh-huh. Que va a ficar la plataforma per a ser voluntariat i com jo m'he menjat molt en Isemón abans, quan tenia més temps, pues vaig dir, pues ara també és hora, a part del treball que puga fer des de les Corts, també és hora de col·laborar amb el voluntariat de Vila-real. I la veritat és que l'altre dia ja ho vaig dir, no? Que n'hi ha que donar les gràcies a tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de tots els ajuntaments, de tots els colors polítics, perquè són els polítics que estan més apropers de la ciutadania, que coneixen els seus problemes i que saben què tenen que fer i el que han de fer i que afronten el dia a dia de la ciutadania. Jo vull agrair moltíssim als dos coordinadors de voluntariat de Vila-real, que són la regidora Noelia San Blas i el regidor José Ramón Ventura Chalmeta, que ells dos són els coordinadors, que jo estic al seu abast, me van cridar, me van dir si volia col·laborar i jo pues, estic encantadíssima de recolzar, d'ajudar en el voluntariat i d'estar pues, ajudant-los i el que ells me diguen. No? Jo sóc una voluntària més i me van dir, bueno, pues estàs en nosaltres, ens ajudes i és el que faig ara a les 11:30. Tinc una reunió en la regidora, en Noelia San Blas, per a que me vaja dient la feina que estem fent, el que tenim que continuar fent i tot això. Jo estic feliç perquè ja sabeu que jo estime molt el meu poble. Jo allà on vaig, Vila-real és el primer, i lo primer, i estic encantadíssima de tornar a ma casa, perquè jo la tinc ma casa, l'Ajuntament, casa la Vila, la tinc ma casa, i jo sempre soc molt feliç quan creue la porta del meu Ajuntament, molt feliç, perquè tenim un gran equip, tenim un alcalde de primera i un equip de primera. I el que he dit, alcaldes de regidors i regidores de tots els colors polítics, moltes gràcies perquè són els que estan al costat del ciutadà i ciutadana ciutadans i ciutadanes del País Valencià, de l'Estat espanyol, que és el més important, no? I són els que més coneixen els problemes de la ciutadania. Moltíssimes gràcies a tots i totes, de tots els colors. Així, en aquesta crisi, en aquesta pandèmia, no n'hi ha colors, tenim que anar totes i tots junts. És el més important.
Pues jo li demanaria que ara em fera un balanç de lo que ha sigut des de Generalitat les mesures que s'han abordat tant sanitàriament com econòmicament, perquè hi han dos grans línies que s'aborden des de Generalitat i que seran els que ens faran pal·liar un poc l'impacte este que hem tingut del Covid-19.
Pues sí, Susana, jo, en primer lloc, com he dit abans, donar les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, perquè sou la nostra veu, sou els que ens deixeu explicar totes les mesures que estem fent. I també donar les gràcies a tots els professionals sanitaris, a tot el conjunt de professionals sanitaris, als nostres caixers i caixeres del supermercat, a tots els treballadors i treballadores de les panaderies, de les tendes, del mercat central, tots els treballadors i treballadores que m'endissaré, molts sectors que són primordials, perquè sense el seu treball i la seva ajuda, pues nosaltres ho tindríem un poc més difícil, la ciutadania. Entonces, sempre un bes molt fort, un agraïment molt fort, perquè estan treballant per tots i per totes nosaltres. Des de luego, és el moment de gestionar més encara, de no parar, i la Generalitat Valenciana, des de totes les diferents conselleries, estan treballant i gestionant per a poder sortir el millor possible d'aquesta pandèmia. I són molt importants tant les mesures sanitàries com les mesures econòmiques, perquè això és una crisi sanitària i econòmica, perquè el dia després anem a veure el que ha passat, no?, en el tema econòmic. I per això ara n'hi ha que anar reforçant aquestes mesures econòmiques per al dia després. Jo crec que ha sigut un èxit la ruta de la seda, perquè en aquesta ruta de la seda s'ha comprat moltíssim material, pues més de 5 milions. Bueno, tenim que recordar que han arribat 4 avions des de Xina per al material sanitari, per aconseguir material sanitari en la ruta de la seda. Més de 5 milions 300 mil de mascarelles, 231.000 equips de protecció, 1,2 milions de guants, 70.000 ulleres de protecció, la construcció de 3 hospitals de campanya que estan a les 3 províncies al costat d'hospitals per a que siga molt més fàcil. I, per supost, s'està continuant treballant per a disposar de més material, que no ens quedem sense material. S'han contratat més de 4.000 sanitaris, perquè és importantíssim la contractació. I també és important la investigació, també dintre de les mesures sanitàries, econòmiques, la investigació també és important, no? I són 2 milions d'euros el que s'han destinat per a projectes per a detectar, protegir i eliminar el virus. O, per exemple, des de la Conselleria d'Economia s'ha liderat un projecte per a la fabricació de mascarilles així al País Valencià a gran escala, que s'esperen 6 milions, la fabricació de 6 milions de mascarilles, i que això és gràcies a la col·laboració de l'IVACE, de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, i sobretot de l'Associació d'Empresaris de Textil de la Comunitat Valenciana. Gràcies. N'hi ha que donar gràcies als empresaris, als treballadors i treballadores del nostre País Valencià, de la Comunitat Valenciana, perquè estan treballant dia a dia i s'estan renovant i estan posant els seus mitjans en les empreses per a poder eixir d'aquesta pandèmia. Com també he dit abans, són molt necessàries les mesures econòmiques per al dia després, però per al dia després n'hi ha que posar-les en marxa ja per a que els nostres empresaris, per a que els nostres autònoms, per a que les xicotetes i mitjanes empreses puguen eixir d'aquesta pandèmia econòmica també, sanitària i econòmica, el millor possible. Perquè n'hi ha que recolzar a les empreses, als empresaris autònoms, perquè són els que creen treball. I n'hi ha que recolzar, pressupost, als treballadors i treballadores. Clar que sí, perquè tenim que anar tots a una, com he dit abans. Doncs miren, des de l'UBF, 40 milions d'euros per a donar solvència a les empreses, 17 milions d'euros per a recolzar i reforçar a la societat de garanties per als avals, perquè puguen donar els avals. Més de 57 milions d'euros per a pal·liar els efectes econòmics que estan patint i que van a patir els autònoms del País Valencià, de la Comunitat Valenciana. 750.000 euros per al finançament de les pimes i dels autònoms amb interès zero, que és molt important, amb interès zero. I també és important, dintre de les mesures sanitàries i econòmiques, com no, les mesures també socials, perquè és el que he dit abans, no? De que n'hi ha que recolzar a tot el món. I sobretot, quan venen crisis, qui més pateix sempre són les persones més febles. Des del Botànic, en el minut 1, en l'any 2015, van dir que anàvem a rescatar persones i això és el més important. Rescatar persones, que ningú se quede arrere, com va dir el president del govern, Pedro Sánchez, que ningú se quede arrere. Per això el govern de Ximo Puig, el Botànic, està treballant per a que ningú se quede darrere. I en temes és molt important, pues, per exemple, que les 50.000 famílies que tenen, que estan arrendats en una vivenda pública del Parc Públic d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, 3 mesos no van a tindre que pagar. No és que s'aplace el pagament, sinó que el pagament serà zero durant 3 mesos i que després se tindrà que anar valorant també què és el que va passar, perquè potser són 3 mesos, però s'amplia segons com vagi la crisi i segons com estiguen les famílies més vulnerables, perquè, com he dit abans, no hem que deixar a ningú arrere, perquè aquelles famílies més vulnerables són a les que n'hi ha que recolzar-les. També 11,5 milions d'euros per a subvencions directes a 231 entitats de la Comunitat Valenciana que es dediquen a... que són titulars de serveis socials d'atenció primària. No tenim que deixar a ningú darrere. S'ha reforçat el 112. El 112 s'ha reforçat, s'ha augmentat la plantilla, 2 milions d'euros per augmentar la plantilla, per atendre 62.000 cridades, i s'ha augmentat el que és el 112 en un 50% tot el seu volum. S'ha augmentat el 50% per a fer front al volum, a aquest excés de volum de treball, hasta augment de volum de treball. I més de 10.000 professionals de seguretat i emergències s'han posat a disposició i han fet tasques en diferents poblacions. I també és molt important, dintre de les mesures sanitàries, econòmiques, socials, les educatives també. Per exemple, la Conselleria d'Educació ha posat a l'abast de les escoles i dels instituts 14.000 tablets amb internet per a donar-les a les famílies, als estudiants que no tenen aquests instruments en casa i per a que no queden darrere en els seus estudis. O, per exemple, 3,5 milions d'euros per al bo de compra que substituïs a les beques, a la beca menjador, als que tenien el 100% de beca accedida, concedida, perdó, pues n'hi ha 3,5 milions d'euros per a que les famílies que tenen xiquets i xiquetes que tenien la beca del menjador al 100% puguen tindre, disposar d'uns vales, d'uns bons de vales que poden anar a comprar els aliments. El Pla Mulan, a través de 4 portals digitals per a reforçar i fer l'acompanyament en l'educació, o, per exemple, la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que ha ampliat el número de llibres que se poden descarregar de manera gratuïta en e-biblio. És un llarg, jo crec que és un llarg, etcètera, són moltíssimes les mesures que s'estan fent des de les diferents conselleries, des de Presidència, les diferents conselleries, i que estan donant resultats, i que el que té que fer és donar resultats en el dia després. Ningú se té que quedar darrere. Reforçar i recolzar als treballadors i treballadores, recolzar i reforçar a les empreses, als autònoms, a les xicotetes i mitjanes empreses, perquè és necessari, perquè aquesta crisi sanitària ens porta a la crisi econòmica i no tenim que deixar a ningú darrere. I reforçar les empreses i els autònoms és reforçar l'ocupació i la creació de llocs de treball o mantindre els llocs de treball que ja existeixen. És molt, molt important. I a mi sí que el que m'agradaria també, perquè en aquests moments la societat i els governs no estan enfrentant-se sols a un virus, al coronavirus. Per desgràcia, estem enfrentant-nos a un altre virus, que són les fake news o les notícies falses, que no tenim que estendre, que tenim que tallar-los. El que no és possible és que s'hagin creat més d'un milió i mig de comptes falsos per a donar notícies falses, i això el que fa és molt de mal a la societat i molt de mal a la gestió que s'està fent. Per això n'hi ha que informar-se bé des dels mitjans de comunicació, des de les fonts administratives, governamentals, etc., les fonts oficials, informar-se bé. Perquè les notícies falses l'únic que fan és fer mal, i n'hi ha moltíssima gent que escolta coses, s'assusta, i això no podem permetre-ho. Aleshores, jo el que aconsello és que quan encontren troben una notícia falsa, que ho denuncien, que ho diguen, perquè això el que fa és que assuste a moltíssima gent. Ara és el moment de lluitar contra el coronavirus, contra la enfermedad del COVID-19. Ese és el moment. Després, el dia després, serà el moment de la valoració, serà el moment de les crítiques, serà el moment de les reflexions i serà el moment de demanar responsabilitats. Però ara s'està treballant i s'està gestionant per eixir d'aquesta pandèmia el més pront possible, de la millor forma possible, que ningú se quede darrere. I jo el que demane, perquè jo no vaig a fer ninguna crítica a lo que puga estar fent l'oposició, jo vaig dir des del primer moment, avui no n'hi ha colors, avui n'hi ha que recolzar a tot el món. He felicitat alcaldes, regidors, regidores de tots els colors, perquè jo sé que n'hi ha que remar en la mateixa direcció. I jo l'únic que demano és això, que remem totes i tots en la mateixa direcció, que evitem els bulos, que evitem els bulos, que denunciem els bulos i les notícies falses, i que el dia després serà aquest dia, el dia de les crítiques i el dia de demanar valoracions, reflexions i responsabilitat. Això és el que n'hi ha que fer el dia després. Però ara remem totes i tots junts per la nostra ciutadania, per la nostra gent, per totes i tots. Això és el que tenim que fer, Susana. Jo a voltes sempre dic que soc molt apassionada, no? Però jo, de veritat, el que vull és que isquem abans possible de la pandèmia, d'aquesta pandèmia, que remem tots junts i que el dia després ja parlarem del que han fet, de lo que s'ha pogut fer, de lo que hem fet, pressuposat de si han hagut errors, que segur que han hagut errors, però també és de veure que és una pandèmia nova que tots els governs, no sols el govern espanyol o el govern valencià, tots els governs que tenen aquesta pandèmia en el seu país estan veient les dificultats i estan veient que no és una qüestió fàcil, que tenim que remar tots, que ens tenim que quedar a casa per a poder parar aquesta pandèmia.
Sabina Escrig ho pot dir més fort, però des de luego més clar no, perquè ha pegat el repàs i l'ha pegat en totes les direccions. Lo que sí que l'emplacem és per a quan tinga la reunió en este voluntariat, que és on se saben aquestes coses més xicotetes, que també us en compte. És a dir, mos agradaria saber aquests pormenors d'una població quan ho està dins de lo que està fent el voluntariat, que això és molt interessant, però l'emplacem a que mos ho diga després de la reunió que tindrà avui en ells.
Pues bueno, jo crec que qui millor pot explicar, jo encantadíssima, ja sap vostè que a mi quan me conviden a la ràdio, i més a la ràdio del meu poble, Ràdio Vila-real, soc molt feliç, perquè sempre ho dic, no? Jo soc ambaixadora del meu poble, allà on vaig sempre ho dic, que Vila-real és lo millor del món. Pues crec que millor la regidora i el regidor, Noelia San Blas i José Ramón Ventura, crec que com són els coordinadors poden explicar-li tots els pormenors. Jo li podré explicar la meva experiència com a voluntària.
Eixa és. La que volem és la seva experiència com a voluntariat. Perquè els regidors no us ho expliquen, però vostè és una voluntària més. I sap què passa? Que és que jo me vaig enterar que vostè era voluntària perquè els voluntaris la van veure en els grups i van dir si estàs a venir a així de voluntària. I per això li he preguntat. Perquè va ser que me vaig enterar d'aquesta forma.
No, jo ja hem fet més d'una reunió. La primera reunió de coordinació la vam tindre la setmana passada, el dilluns vam tindre una altra, i la veritat és que jo tinc que felicitar a la ciutadania de Vila-real, de veritat. Som un poble tan acollidor, tan treballador, és que ja només en totes les entitats socials que tenim, associacions, fundacions, federacions, és que des de l'associació més xicoteta a la més gran, som un poble, jo, claro, quan se m'ompli la boca, no?, quan parle del meu poble, de la meva societat, de totes les associacions que tenim. Pues en estos moments, en aquests moments són també en els moments que se veu la gent tan meravellosa que viu al nostre poble, que tenim de veïns i de veïnes. Ja no sols d'ací, sinó gent nouvinguda que també s'oferís a fer voluntariat, ajudar, etc.
Sí, vostè sap que pel mig del voluntariat han hi hagut gent d'ací del poble que s'ha arribat a conèixer i també clar, que a vostè la veuen des d'un punt de vista més humà, menys polític i que també això els agrada. És dir, és quan veuen a la Sabina Escrig que naix, o sigui, que la veuen des de la política però no que no saben el que són els seus arrels i perquè vostè ha arribat a la política. I això ha sigut també, una vertient que els polítics de voltes no ensenyen i els més joves no ho coneixen, però que ho coneixen a través d'aquestes situacions, com per exemple veure la vostè de voluntària remant, conforme diu, però remant de veres, remant al costat d'ells, doncs ells se senten com reconfortats, sap el que li dic?
Ja. Jo, vostè ja ho sap, que jo m'ha menjat molt en el món del voluntariat, he après moltíssim. Jo sempre dic que he après moltíssim de la gent voluntària, pues he après d'acudir, he après d'afervil, he après de RUSC, he après de Creu Roja, de l'Associació Espanyola de Casa, de totes, en aquell any que vaig estar de regidora de serveis socials, pues també vaig conèixer més entitats que no coneixia i aprens de la gent. Jo quan vam posar en marxa la regidoria de proximitat vaig gaudir moltíssim, perquè jo sempre dic que els polítics aprenem escoltant, sempre. Aprenem escoltant a la gent. Aleshores, cada entrevista que he tingut, cada reunió que he tingut en entitats socials o en persones, he après moltíssim. I a mi el món del voluntariat m'ha agradat sempre molt, perquè és que veus la qualitat humana de les persones, I n'hi ha gent que voldria ser voluntària, però no pot ser-lo per el temps, per les seves obligacions, etcètera. I no pot, però ja només la voluntat de veure el voluntariat com una qüestió de solidaritat, és molt, molt, molt bonic i ompli moltíssim. Per això jo dic que tenim una societat i un poble meravellós. Des del primer ciutadà a salut. I algo molt, molt important. Els nostres xiquets i xiquetes. Són avui un exemple. Porten més de 3 setmanes confinats en casa. S'estan portant de meravella. És un clamor, de veritat. Estos xiquets i xiquetes necessiten que siguem tots els dies lo estupendos, lo valents i lo herois i heroïnes que són. Perquè tindre xiquets i xiquetes a casa, sense poder ir als parques, sense córrer, sense jugar a la pilota o a lo que siga, és per a donar-los, de veritat, un premi. Un premi a tots els nostres xiquets i xiquetes.
Bueno, segur que en Vila-real vostè farà perquè s'hi dé algo i premerà aquests xiquets quan poquet a poquet vagin eixint al carrer. Segur que algo se idearà, no?
Estic segura que l'alcalde ja tindrà pensat algo, perquè ja sabem com és el nostre alcalde i el nostre alcalde valora moltíssim els nostres xiquets i xiquetes.
Jo penso que algo n'hi haurà ahí que
jo s'hi pensarà. Jo sé que ara la regidoria de proximitat ha llançat, no sé si ho vaig llegir, per a que xiquets i xiquetes dibuixen la seva perspectiva de lo que és aquesta situació del coronavirus des de casa. Crec que algo aixina vaig llegir en premsa, no recordo molt bé. Però bueno, que sí, que un premi molt gran, un bes molt gran i un abraç molt gran als nostres herois i heroïnes, els nostres xiquets i xiquetes, que ho estan fent genial.
Pues Sabina Escrig, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i fins un altre dia.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Un beset.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa. I pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa-te en dicas.es. Diputació de Castelló.
Des
desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I ara viatgem fins la Hanna per a parlar amb el seu alcalde, Domingo Tolós. Bon dia.
Bon dia.
Contem-nos un poquet com està anant el confinament ahir a la seva localitat.
Pues bé, conforme molts municipis i localitats de tot l'estat espanyol i especialment pues, dels pobles menuts que conformem la part de la província Castelló del Baix Maestrat. Pues, pobles tranquils i la gent pues, ho respecta prou bé, anant a comprar pues, quan se necessita anar a comprar i s'estan portant bé i estan complint en tots els les recomanacions que ens fan des de l'Estat, des del govern central.
No sé si han registrat algun infectat al seu municipi.
Pues sí, vam tindre un infectat fa pues, uns 10 dies. Mm. Va ser internat a l'Hospital General de Vinaròs i ja pues, crec que va ser el dimarts o dimecres de la setmana passada. Ja li van donar l'alta i van enviar a casa. Mm. Jo que està a casa i bé.
I a part d'ell no hi ha hagut ningú més, no?
No. I per cert, este infectat va ser, pensem o creiem que va ser pues, importat de fora. És a dir, perquè va estar en contacte amb una persona abans del confinament.
Clar.
En algunes persones que després han estat infectades que eren de fora, saps? I llevat d'esta persona pues, ja no tenim a que nosaltres sabíem a dia d'avui, pues, infectat en el Covid-19.
Mm. Tenen preocupació per la seva població, per si és d'alt risc?
Clar, perquè és que si vas a mirar pues, el nostre poble, que no és un poble gran, és un poble xicotet, que venim a tindre més o menys uns 680 o 670 habitants a dia d'avui, pues, gran part de la població pues, és major. Tenim més o menys des dels 60-65 per amunt pues, tenim un 30-35% de la població. I, clar, pues, s'ha d'anar en compte perquè són els que és gent de més al risc per a contraure el Covid-19 i damunt pues, probabilitats de que una vegada tinguessin el virus pues, tindre complicacions i perillar la seva salut.
Clar. I si han realitzat treballs de desinfectament dels racons?
Desinfecció?
Sí, desinfecció.
Sí, pues mos van informar des de diverses institucions superiors de conforme se podien desinfectar carrers, que encara que sigui una mesura que sanitàriament a lo millor pues, fa poc impacte però bueno, és una mesura pues, que s'ha de fer perquè sempre està tot més desinfectat i la gent pues, també dona tranquil·litat a la gent. Pues, ho fem entre 2-3 vegades a la setmana. Passem en la màquina de neteja carrers, pues, quan se tira l'aigua, pues, se tira aigua en lejia o en cloro rebaixat i llavors és quan se desinfecta. També els punts més conflictius com poden ser la part de fora de tots els comerços, ajuntament, consultori mèdic, etc. I després pues, també punts així que sempre toquem en les mans com poden ser els contenedors de residus, de basura i de reciclatge que van pues, tots els veïns del poble pues, a tirar les seues deixalles a aquests punts, antes ho toquem a la mà, i aquests punts pues, també se fan en especial dedicació per a desinfectar.
Els han ajudat els agricultors o han fet des de la mateixa brigada municipal?
No, la mateixa brigada, perquè també ens van dir que no era molt convenient de que s'utilitzessin material o vehicles agrícoles per si tenien alguna resta de producte de que utilitzen els agricultors per a tractament, sí, dels seus conreus. Mm. I com nosaltres pues, ho podem dominar-ho bé en la nostra brigada, pues, ja no fa falta. Val a dir que els agricultors, s'han dirigit diversos agricultors de la població per a ajudar-nos i per a poder fer les seues maquinàries, pues, poder desinfectar també millor el poble. Els ho hem dit, pues, que de moment, pues, que de moment ho podem controlar-ho bé nosaltres. Mm. Però bueno, s'han prestat com a voluntaris els agricultors també del poble. Sí.
Hi han hagut molts actes solidaris, o sigui, gent que s'ha prestat voluntària per anar a ajudar als seus veïns?
Pues sí, des de l'Ajuntament, que ja és la nostra tasca i la nostra obligació, no? A part d'això, pues aquí els pobles, l'avantatge que tenim és que tots ens coneixem, i a part de que tenim familiars, tenim veïns, que sempre en una alçada de telèfon, encara que no sigui familiar, una persona major al seu telèfon i que me podries portar això o me podries anar a la farmàcia, pues, qualsevol veí, qualsevol amic, qualsevol veí del poble pot ajudar una altra persona. De totes maneres, sí que ens han dirigit els joves del poble, la Unió de Joves del poble, com a voluntaris per a poder repartir menjar, si és que a vegades pues, hi havia alguna casa d'algun gent major que no podia anar al comerç per seguretat, al comerç local, pues, portant a tots mateixos, bueno, els joves portaven les seues proteccions, portar pues, el menjar o els productes que la gent major pues, no podia anar als comerços a subministrar-se.
Clar. I la Setmana Santa, Domingo, com la passareu allà a la Jana?
Però bueno, aquí la Jana, pues, és típic, no sé si per la vostra zona és típic, el dia de Pasqua, pues, les típiques mones, les mones de Pasqua, que són uns pastissos grans, uns pastells grans, que no sé si potser ho feu per ahir, per la zona esta.
Sí, sí,
molt clar. Sí. Però bueno, a cada zona pues, fan un tipus de massa o un tipus de pasta, però tots són pues, les mones que anem a recaptar el diumenge de Pasqua. Però bueno, pues, ja que no podem anar a recaptar, pues, bueno, des de l'Ajuntament farem arribar cada xiquet i xiqueta del poble, des de 0 a 12 anys, una mona tradicional de Pasqua feta per les panaderies d'aquí del nostre poble. I és una manera pues, de que els xiquets estiguin entretinguts, pues, us ho passarem una recepta, i que juntament els seus pares pues, puguen fer també la seva mona de la seva manera, i així pues, també un dibuix, un paper gran en uns dibuixos de mones per a que ells a casa pues, ho puguin pintar-ho i després posar-ho al balcó. I tot són pues, unes iniciatives de cara sobretot als més petits, als més menuts, perquè són els que estan acostumats a córrer pel carrer, sobretot en aquests pobles, que se passen el dia al carrer. Vull dir que tenim l'avantatge que tots ens coneixem i sí que tenen molta més llibertat que a qualsevol poble un poquet més gran. I estan acostumbrats a estar sempre al carrer, pues, imagina't, pues, ja fa pues, 20 i pico dies o quasi 30 dies que estan allí a casa i és difícil per a ells, i per això pues, bueno, volem que estiguin un poquet més entretinguts estos dies de Pasqua.
Pues bé, esperem que es passe ràpid, no? Que es faci ameno. I no res, Domingo, moltes gràcies per haver-nos contat i que tot vagi bé per allà, per la Jana.
Pues molt bé, per aquí, per la Jana, pues anirem aguantant el tirón conforme a tots els llocs i desitjar-vos a vosaltres i a tots els oients de la vostra ràdio que tinguem tots, que tinguem salut i que ens cuidem i que fem cas de totes les recomanacions que ens fan perquè és per la seguretat de tots i nostra també. Vinga, moltes gràcies.
Perfecte, gràcies, adeu.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
La cooperativa catòlico-agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
A parlar del ple que va tindre per primera volta Diputació, el ple telemàtic. Ruth Sans, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Cal recordar que Ruth Sans és la diputada de Cultura Provincial i vicesecretària de l'Executiva del Partit Socialista del País Valencià. Exacte. I de la província de Castelló. Ruth, ahir van hi haure unanimitat a l'hora d'aprovar... van hi haure consens polític, no?, en Diputació.
Sí. La veritat és que sí, era un ple important, ja no pel fet de que sigui també el primer telemàtic, sinó perquè també des de la Diputació vam donar compte de totes les mesures que havien fet durant aquestes 3 setmanes de confinament, pues ja no només el teletreball de tots els treballadors de la Diputació, sinó que també pues, bueno, les mesures que havien fet, com per exemple pues, la compra de material per als treballadors de tots els pobles, sinó que, a més, era important perquè aprovàvem coses que tenen molt de calat en tots els ajuntaments de la província, no? Aprovàvem el Pla 135, que és el Pla d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló, que equival a més de 12 milions d'euros d'inversió, no només en obres, sinó que també hi ha ajuntaments que també destinen part d'aquests diners per a un gasto corrent.
Sí, en este cas, si me permet, Ruth, sí que Diputació aporta als ajuntaments per un valor de 12,4 milions d'euros, sí. I són els propis ajuntaments que ho destinen a lo que més en este moment consideren que deuran de gastar-lo, no? Esta quantia que li proporciona la Diputació.
Exacte. Hi ha pobles que potser ho utilitzen pues, per això, lo que diuen, per a fer obres, però hi ha una part que se pot gastar per a despesa corrent i que, bueno, molts pobles ja sabem que ho destinaran pues, per a fer front a les compres que també estan fent ells per tal de combatre el coronavirus. També vam aprovar, i ahí també és una part important, perquè és la part social, no?
Mire, Ruth, sí. Apropes al micro, perquè si no, no la senten sí. Bé.
Ah, vale.
Sí, ahí, perfecte. Sí.
Vale, perfecte. Disculpa.
Tranquila.
Que bueno. No, que lo que diga es que també vam aprovar unes mesures socials, no, com són les ajudes per a les unitats de respir. Jo crec que les unitats de respir fan una funció fonamental a tots els pobles que en tenim, no? Uh-huh. Jo crec que són molts els pobles de la província que tenim i que tot això pugui continuar i que, a més, ara mateix pues, les treballadores que tenen els pobles o que tenim els pobles pues, no estan... a la unitat de respir directament, però sí que estan ajudant pues, als pobles pues, a fer el seguiment de totes les persones, no, que fien ús d'aquesta unitat de respir. Pues, no sé, en el cas del meu poble, jo soc de Càlig, pues, uh-huh. Lo que estem fent és que la responsable, la xica que estava de responsable de la unitat de respir, pues, els fa uns llibres de tarees i entonces ells ho fan a casa, de memòria, pues, poquet a poquet pues, també ajudar-los que este confinament a la gent gran tampoc li suposo pues, cap trauma, no? I després també se van aprovar, també per unanimitat, les subvencions per a les AMPES, per a les escoles matineres. N'hi ha molts pobles que són les AMPES qui qui porten aquestes escoles matineres, que, i la veritat és que també és una tasca important i des de la Diputació pues, se va a seguir recolzant a totes les escoles matineres de la província i també fomentant que ne puguen haver més.
Sí, a més, també cal recordar que les subvencions vinculades en el benestar social, és a dir, n'hi ha una partida de 680.000 euros que estan destinades a benestar social, que també se van aprovar ahir i que també en aquest moment són molt importants, eh?
Sí, la veritat és que sí, l'esforç que estem fent totes les poblacions i totes les mancomunitats, no? Els pobles més menuts que estem mancomunats per a donar suport, per arribar a tota la gent, per donar suport al servei d'atenció domiciliària, per els bancs d'aliments, vull dir que la feina d'aquest apartat important de tots els ajuntaments pues, està ben ser reforçat perquè és lo fonamental ara mateix, no? Que esta crisi sanitària tampoc deixó a ningú detrás en la crisi social.
I d'aquestes característiques que no ha tingut precedents mai. També escoltàvem que el pressupost de la Diputació, com que va a reestructurar-se per esta nova situació en la que ens veiem, no?
Clar, a veure, és que estos mesos parats hi ha vist coses que sabem que a lo millor no se podran executar o que no s'executaran del tot o que els contractes se veuran minvats. Jo ho vaig dir-ho ja la setmana passada quan vaig parlar amb altres per l'àrea de cultura. Nosaltres la intenció sí que és que tots els contractes que teníem de les activitats que s'anaven a fer durant estos dos mesos que, o no sabem quan durarà això, que se puguen fer al final de l'any, no? Però el que estem fent és això, revisant tots els contractes, totes les partides, veient el que podrem executar i el que no se puga executar per a poder-ho destinar pues, a l'àrea de benestar social.
Sí, perquè en aquest cas no només estan treballant en el present, sinó estan treballant en un futur que vostè bé ho ha dit, no sap si serà un mes, dos mesos, és a dir, hi ha que tindre en aquest moment la mà molt ferma, és a dir, saber tindre molt clar el camí que hem de traçar, no?
Sí, hem de tindre-ho clar dins de la incertesa de no saber si la setmana que ve, bueno, la setmana que ve no, però si el mes que ve ja podrem fer, no sé, teatre o encara no es podrà fer, no? I entonces és això, ho has dit tu també, esta crisi no l'esperàvem, no l'esperàvem així, no? No ha sigut soles la crisi sanitària, és la crisi econòmica i la crisi social que també va arrastrada i el que estem treballant és això, per a que el dia de demà tindre una resposta a la ciutadania i a totes les empreses i poder donar una resposta ferma des de la Diputació.
En aquest cas el que se deia era lo de anul·lar les partides que en aquest moment serien prescindibles i fer un doble esforç per a reforçar aquelles que se quedaran o que necessiten més en aquest moment, no?
Exacte, i en això estem tots els diputats revisant totes les nostres partides, veient el que podrem executar este any, el que pues, serà més indispensable que no se faiga perquè pot esperar-se l'any que ve i bueno, jo crec que estem tots treballant en aquesta línia i al final pues, se veurà també l'esforç que han fet totes les àrees i la Diputació de Castelló per en realitat estar recolzant no, lo important no, que és fomentar l'ocupació pues, i totes aquestes coses.
És una tasca almenys arribar i trobar-se tot això i tindre que desfer el camí que ja havien fet i, a més, un camí que possiblement i segurament d'ací dos mesos no serà el mateix camí, deu de ser una tasca almenys no sé, te pot crear aquesta incertidumbre, no?
Això és un poc raro, no? Perquè, claro, tu, bueno, són els primers pressupostos que hem fet el nou equip de govern, tu tens unes línies traçades, no? Cada un pensant en la nostra estratègia de la legislatura, no? Pues jo encaminat en crear un circuit cultural provincial que veus que l'anaves a presentar i ara pues, no saps com acabaràs desenvolupant-lo. Tenim projectes ahí que dius, pues, bueno, este projecte pues, me'l tindré que deixar pel 2021 o inclús a lo millor pel 2022 i claro, és el que tu dius, és una incertesa no, que tens dins del plan de o podré fer, no ho podré fer, és prioritari, prioritari.
És un bon repte.
És molt de repte.
Polític, però sobretot de saber gestionar cada una la seva àrea, no? En aquest cas és jo on puc destinar aquests recursos que estaven destinats a altres coses que en aquest moment no se poden realitzar, però que n'hi ha altres que sí que puc realitzar des de la meva...
Claro, I jo també sent conscient pues, que tot el món de la cultura, que estos dies tots estem consumint cultura, la majoria pues, gratuïtament, no? Perquè hi ha concerts, hi ha grups de teatre que fan teatre alguns dissabtes o diumenges, Mago Jung que també va fer el diumenge, i clar, tot el món estem consumint cultura gratuïtament i esta gent, igual que els autònoms que han tingut que tancar, pues, les gentes que han tingut que tancar, també tindran que, també tenen que menjar, no? I entonces, pues bueno, veiem com podem reestructurar-ho tots per a poder ajudar al màxim de gent del món de la cultura de la província de Castelló.
És una bona reflexió la que vostè acaba de fer, i és que, evidentment, ells també són uns autònoms que ens regalen benestar, i que ens regalen en este moment aquells moments de no pensar en esta pandèmia, de no tindre al cap el que és este enemic comú que tenim tots.
Exacte, és que són un rateig d'esbarjo, no?, que tenim, que no pensem que estem confinats a casa perquè no podem sortir, perquè ens obliguen a no sortir, no? Jo crec que és fonamental que després tinguin la nostra ajuda, ja no només també de les administracions, sinó de nosaltres com a persones, no?, de consumir cultura. I
donar-li el valor que té.
Sí, exacte. És que moltes vegades no li donem el valor que té.
Jo penso que a partir d'ara Somos ens ensenyarà i sí que aprendrem a donar-los aquest valor, el valor que té el no poder anar i consumir-lo en viu i en directe, que és com realment ens agrada fer-lo, no?
Sí, jo ho parlava ahir en un company i li deia, diu, que és que després els nostres hàbits socials van a canviar. Per a bé o per a mal canviaran, no? I espero que tots traguem el millor possible de nosaltres mateixos d'esta situació i que després ens faci ser millor persones, que puguem fer les coses en un altre espíritu, no? I jo crec que serà fonamental pues, això, que tots fiquem la nostra granet d'arena ara, mentre puguem, per a veure com podem després sortir millor.
Ruth Sanz, moltes gràcies per haver entrat així en nosaltres i explicar-nos tot allò que va succeir ahir en aquest ple telemàtic que per primera volta s'ha fet en Diputació de Castelló.
Pues moltes gràcies a vosaltres i cuideu-vos molt.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Coneix la història de la nostra província des de casa. La Diputació de Castelló posa a la teua disposició de manera gratuïta un ampli catàleg amb vora 200 llibres digitals, 1 milió de documents d'arxiu provincial i una col·lecció històrica de pel·lícules documentals sobre les nostres comarques. Perquè Castelló es queda a casa. Informa't en dicas.es. Diputació de Castelló.
I ara tenim, com no, també a Vox, a un representant de Vox que em va parlant-nos sobre aquestes últimes accions que han tingut estos dies i que, bueno, hi ha hagut gent que ho ha valorat positivament i gent que no ho ha valorat tan positivament. Per això tenim amb nosaltres a David García, diputat de Vox per Alicant, consellal de Sant Vicent del Raspell i vicepresident de Vox d'Alacant. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Susana, y buenos días a todos los oyentes de Radio Villarreal.
Lo primero que y lo más reciente es que se van a volver al Congreso, es decir, los diputados la próxima semana van a tener sesión de control con el gobierno. La pregunta es, ¿ha sido Vox el que ha llevado al gobierno a este punto?
Pues sí que ha sido Vox el que ha llevado al gobierno a este punto, porque se ha sido el que está apretando y el que ha denunciado el secuestro del Congreso. Nosotros veníamos reiterando de que se haya aprovechado este estado de alarma para completamente secuestrar el Congreso y también el Poder Judicial, y así lo hemos hecho ver de todas las maneras posibles, dentro de la visibilidad que se nos da dentro de los medios, y al final pues hemos conseguido de que el Congreso siga funcionando y trabajando para poder fiscalizar a este gobierno.
Uh-huh. Otra de las polémicas que ha habido ha sido la foto de la Gran Vía con los féretros, y ayer publicaba en Europa Press que se ha contestado parte de Vox que no van a retirar la foto, porque esa foto es un importante mensaje de la imagen y denuncia la manipulación por el Ejecutivo de la tragedia en la que se está ocultando el número de muertos por el COVID-19. ¿Eso es así? Es decir, ¿esta foto es para denunciar, como bien decía Europa Press ayer en su comunicado?
A ver, Vox lo que estaba denunciando es que esa foto, cada ciudadano lo podía interpretar de una forma, venía un poco a relatar lo que hoy estamos viendo en la portada del Mundo. No estábamos viendo en ningún momento lo que estaba pasando. De hecho, las primeras imágenes que vemos sobre féretros o sobre lo que estaba pasando en muchos hospitales de todo el mundo a raíz del COVID-19, aquí en España no se estaba viendo, y hoy en la portada del Mundo vemos ese palacio de hielo, ese y donde esa gran morgue de España, están los féretros, se van acumulando. También hemos visto en el OK Diario, también en otro hospital, también el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, también se están viendo desbordados. Y que las comunidades autónomas calculan que el número de fallecidos duplica el oficial. Eso es el titular del Mundo. Entonces, nosotros estamos denunciando de que esa tragedia nos estaba poniendo negro sobre blanco y no estaba llegando. Y con esa foto yo pienso que muchos españoles podían calcular un poco lo que está siendo este COVID-19 en nuestro estado.
Después, debido a la llamada que hizo el presidente del gobierno a Santiago Abascal, y que Santiago Abascal no quiso coger, ha habido gente que lo ha tachado a Santiago Abascal de antisistema.
La negativa de Abascal para hablar con Sánchez, nuestro partido siempre ha ejercido una oposición constructiva desde el principio de la crisis. Lo hemos hecho solicitando medidas como la declaración del estado de alarma o en el caso de especificar medidas sanitarias, como incluso hizo nuestro compañero diputado nacional, el doctor Steinmann, en la Comisión de Sanidad. Creo que nuestro portavoz, Jorge Busadé, lo dijo él, que había que hacer memoria y recordar ese célebre consejo de ministros de 8 horas, durante el cual, en vista de informaciones publicadas por la prensa, donde Vox envió un documento de propuestas al PSOE, donde le ofreció un apoyar un gobierno nacional a cambio de que expulsara al partido neocomunista de Podemos del poder.
Y la denuncia de saltarse el confinamiento de los diputados nacionales de Vox cuando el lunes llegaron al Congreso.
Los diputados de Vox no se han saltado ningún confinamiento, han ido a trabajar, las cortes, el Congreso está abierto, el Congreso nunca se ha cerrado, en todas las medidas posibles y sanitarias, y están trabajando, porque es que ahora mismo lo que hay que hacer es, tenemos que ser esa punta de lanza y seguir demostrando de que España es una gran nación, y hay que liderar este proyecto, y hay que trabajar, y las situaciones que hay ahora mismo no podemos perderle ni siquiera a la oposición en fiscalizar al gobierno, y tenemos que estar trabajando, y tenemos que estar en el Congreso, los diputados que han podido estar dentro del Congreso, porque no han sido todos, para preparar las medidas, poder, sobre todo, es eso, el controlar lo que está haciendo el gobierno, que nos está dando la razón de que no están haciendo bien las cosas y que en ningún momento han tenido la situación bajo control.
Nosotros recibimos un comunicado donde, por parte de Vox, instaba a que sus diputados asistieran al Congreso. para controlar legislativamente y a continuación apelaban a la responsabilidad y al sentido común. Es decir, que fue una libre decisión de cada diputado nacional el asistir al Congreso, porque se les pasó a todos y cada uno de ellos. Esto es cierto, ¿eh? Porque lo recibimos también los periodistas.
Los diputados de Vox han estado, como sabes, bien en aislamiento 15 días. La mayoría han llegado a cumplir esos 15 días. Uh-huh. Y han sido ahora, casi un mes después, donde han acudido al Congreso. Es decir, nosotros hemos estado, prácticamente todos estamos en aislamiento, no estamos acudiendo a ningún sitio más allá que cualquier ciudadano, porque estamos bajo el estado de alarma, entonces estamos en nuestras casas y casi todo el trabajo que estamos haciendo es telemático. Es decir, y si ves las imágenes de, por ejemplo, de Macarena Olona, uh-huh, de nuestro presidente Santiago Abascal o de Víctor Sánchez del Real, que han sido las imágenes que nos han publicado, incluso de Iván Espinosa, medidas de guantes, medidas de tal, y no están haciendo otra cosa más que el propio gobierno. O sea, el propio gobierno, con casos infectados dentro de su propio gobierno, el propio Pablo Iglesias, se salta la cuarentena cuando ese señor ha querido, uh-huh, ha tenido miles de test, cosa que el resto de ciudadanos no ha tenido. Todo el gobierno ha estado trabajando, yendo a trabajar, y no hay ningún problema. Y claro, nosotros tenemos que fiscalizar nuestro trabajo, fiscalizar la labor del gobierno aquí en la Comunidad Valenciana. No estamos pudiendo hacer esa labor.
Eso es lo que... Sí, sí, David, perdone. Esto es lo que yo le quería preguntar. ¿Si van a tomar las mismas medidas aquí en las Cortes?
Nosotros hemos reclamado a las Cortes al principio, se lo dijimos desde que pasó, fuimos los diputados autonómicos de la Comunidad Valenciana, lo que nos pusimos en cuarentena voluntaria el día 10, y lo que solicitamos que pusieran todos los medios posibles para hacer un pleno telemático. El único pleno que se ha hecho fue, como siempre, el señor Puig, que se hizo el bombo y platillo, hizo ser su pleno para hacerlo, con la ausencia de los diputados de Vox, uh-huh, y estamos solicitando de que se pueda trabajar de manera telemática. Sí que es verdad que la mesa se reunió ayer, sí que es verdad que nuestra portavoz, nuestra síndic, Ana Vega, sí que está teniendo reuniones periódicas con la Consejería de Sanidad y con el presidente Ximo Puig, y ese teletrabajo, si queremos poder llevarlo a cabo, porque aquí en la Comunidad Valenciana ahora mismo la labor de fiscalización prácticamente no existe, porque las preguntas que se hacen no se contestan, y si se contestan no se está diciendo la verdad.
Uh-huh. David, ¿usted cree que los datos que nos están dando en la Comunidad Valenciana, me refiero a los datos de infectados, son reales?
No pueden ser reales, porque yo puedo hablar por mi situación personal, estando recluido, dolor de cabeza, dolor en el pecho, que lo achacaremos, digamos, ansiedad, petición de prueba, negativa totalmente, no se preocupen, 72 horas se la hacemos y no se han hecho las pruebas a mucha gente. Y como me ha pasado a mí, en mi caso personal, uh-huh, a varios compañeros, a varios familiares, a varios amigos, vecinos, que han intentado hacerse las pruebas y no han podido, sobre todo en las primeras semanas. Ahora, todas esas personas que hemos estado recluidas, no sabemos si hemos sido positivos, no hemos sido positivos, y se está demostrando de que no, incluso lo están diciendo ellos, o sea, que el protocolo es marcado por el ministro Illa, es el que es, lo están diciendo los propios gobiernos autonómicos, que las instrucciones de Illa, ordenadas autonomía, no computar los muertos con síntomas si no se les había hecho la prueba. O sea, es que el propio Illa lo ordenó a las comunidades autónomas, y eso es lo que estamos viendo ahora en la prensa. Por fin ya se está empezando a ver esa manifiesta nefasta gestión que está realizando el gobierno de España, uh-huh, el gobierno de Sánchez y de Iglesias.
En Alicante, usted tiene más datos. ¿Sabe si se están asistiendo a todas las personas en este momento que necesitan de asistencia médica?
En Alicante los datos que nos dan es que sí que se está pudiendo trabajar y que se están llegando. Esos son los datos que nos llegan a nosotros. Ese tema te emplazaría a aclarar más bien con nuestra portavoz, Ana Vega, uh-huh, que también lleva el tema de sanidad y la que lleva los datos más actualizados al día. La sensación de que nos llega es eso, de que lo que te van contando los vecinos y los de la provincia, los vecinos y los alicantinos, es, uh-huh, que no les llega. Es que no les llega, y la situación, la verdad, que está siendo bastante, bastante complicada en muchos casos. de que los familiares que mueren solos, sin poder hacer el entierro, y mueran de COVID o no mueran de COVID. O sea, es que está siendo una situación muy complicada para las familias, y la información que nos llega es a cuentagotas, la información de que nos quiere, la que la señora Barceló, uh-huh, el señor Puig, son la que nos quiere hacer llegar.
Uh-huh. Ahora que hoy empieza la Semana Santa, ustedes ahí en Alicante han notado que están llegando gente a las segundas residencias.
Me consta que la Policía Nacional y la Guardia Civil, incluso el Ejército, está haciendo controles y que, uh-huh, parece ser que hubo gente que ha intentado desplazarse. Pero nosotros en la situación, yo me encuentro en mi domicilio recluido, me limito a salir a lo mínimo. Entonces, no puedo constatar que vea más gente. Sí que por lo que puedo hablar con los compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil y de la UME, que sí que te comentan pues eso, que sí que pues si no traen algún control, alguien que estaba realizando un desplazamiento en cuanto a desplazarse a una segunda residencia, sí que ha habido, pero son, gracias a Dios, son los menos, y nuestra policía, nuestra fuerza de Estado, nuestro ejército está velando por la seguridad de todos e intentan que no haya nadie que se salte este estado de alarma, y que para más que estado de alarma están cometiendo en otras cosas el gobierno, pues está aprovechando la situación para legislar.
¿Tiene ganas de que llegue la semana que viene la sesión de control del gobierno?
Sí, tengo muchas ganas de volver a ver a nuestro presidente Santiago Abascal. Pienso que el último discurso que hizo fue un discurso sobresaliente, como siempre, sobrio, sereno y con muy claro. Sobre todo, yo creo que lo que importa es decir las cosas claras. A veces yo peco un poco de ser demasiado claro, pero porque la forma que pues yo siempre he sido, pues yo siempre he dicho, ya siempre he sido de la forma de ser. Uh-huh. Mía, y yo creo que al final es lo que importa, es decir las cosas llanamente y claramente. Si te equivocas, pedir perdón y aprender del error. Y este gobierno se ha equivocado y tiene que pedir perdón, y no lo ha hecho. Y habrá que pedirle cuentas y explicaciones de por qué está haciendo los bandazos que está haciendo, por qué apoya cosas como que Podemos haga una cacerolada contra nuestro jefe de Estado, contra nuestro rey, y lo permita y lo apoye, o que coja y brinde a Pablo Iglesias en la comisión del CNI, se dediquen a otras cosas, en el Senado apoyen a los Bildu Etarra y a los separatistas para que las injurias al rey desaparezcan. O sea, están aprovechando el estado de alarma para ellos, poco a poco, ir haciendo por detrás lo que quieren hacer, que es destruir lo que llaman ellos el régimen del 78. Uh-huh. Es que eso tendrán que dar cuenta y explicaciones en esa sesión de control de gobierno.
David García, muchas gracias por habernos atendido, y espero que en breve también aquí en la Generalitat retomen el trabajo habitual, que es lo que de alguna manera todos los ciudadanos queremos, que se retome la normalidad en todas las instituciones.
Muchísimas gracias a vosotros, y me gustaría dar mi recuerdo para ya los casi 15.000 españoles que han fallecido por, uh-huh, esta pandemia, y pésame a sus familiares, porque esto está siendo una tragedia cruel, no solamente por la pérdida y el dolor, sino porque muchos de ellos están falleciendo solos en su casa y sin la mano de un buen hijo para cerrar los ojos, y muchos casos en aquellos que tienen fe, ni siquiera la extrema unción de un sacerdote. Desde aquí mi más sincero apoyo y reconocimiento a todas esas familias que están perdiendo. Aliento para todos los españoles que están ahora mismo en los hospitales y a sus familiares. Y solamente decirle que vos no va a parar de trabajar, de ofrecer medidas y soluciones para salir cuanto antes de esta situación.
David García, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, Susana. Muchísimas gracias.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario, o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito
Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
I ara anem a parlar de la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro. Bon dia.
Hola, bon dia.
Isaura, no res, fa un dia, si cap, un dia, ens diuen que les embarassades tenen que parir a soles. I automàticament se recula la decisió. És dir, després de que això se fa ressò i tot el món s'alarma, és vostè i diu que no, que totes les que l'atenció en el part tornarà a permetre l'acompanyament de la dona, no?
Sí, així és. Bueno, el que va ocórrer és que n'hi havia una urgència per part dels hospitals, demanaven com devien aplicar en esta situació de pues esta crisi epidemiològica que estem patint, com devien funcionar, i es va donar una resposta que, bueno, jo vaig considerar que era desmesurada. Uh-huh. i vaig juntar a les persones que corresponia per a crear un nou protocol en el que n'hi haguera un equilibri, és a dir, que garantirem que les persones que van a parir, les dones, puguen anar, estar acompanyades, però garantint també la seguretat tant del nadó com de la resta d'embarassades com del personal sanitari. Entonces hem fet este protocol en el que hem trobat este equilibri. Òbviament no és la comoditat d'una situació normal, però és necessari perquè tots sabem que n'hi ha un risc. N'hi ha un risc que està en els hospitals, uh-huh, que està en el carrer, i per això estem tots tancats a casa, no?
Claro.
Òbviament. Entonces hem trobat este punt d'equilibri en el protocol, buscant això, pues, garantir que les dones estiguin acompanyades en aquest moment tan especial i tan delicat en la vida. La veritat és que, bueno, jo sóc mare i puc entendre la inquietud que es va generar immediatament, i per això pues em vaig ficar en marxa per a corregir-ho i garantir aquest acompanyament en un moment tan especial.
Uh-huh. Altra cosa que més preocupa, i com la tinc al telèfon li puc preguntar, és el posar la epidural, perquè per lo vist s'havia barallat i s'havia donat una ordre de no posar epidural a les parturientes, no? A les persones que estan a punt de donar a llum.
Bueno, no n'hi ha aquesta ordre. El problema que n'hi ha és que els professionals que fiquen l'epidural estan sobretot en les UCIs. Uh-huh. Però estic ja darrere d'este tema. Uh-huh. Estic intentant solventar-ho per a que les dones que ho necessiten també tinguin epidural, perquè òbviament es tracta d'un dret que, bueno, pues va costar aconseguir-ho i que estiguera garantit en tots els hospitals, i ara estem fent d'aquesta batalla també. Primer em urgia molt a ir traure un protocol nou per a que l'anterior no s'aplicara, i d'aquesta manera garantir l'acompanyament, i la meva batalla d'avui és la d'aconseguir que les dones tinguin l'epidural. Te dic que estem en un moment difícil, el sistema sanitari està enfocat a la lluita contra el Covid, és una pandèmia molt complexa en la que els contagis, bueno, sabeu que el període d'incubació és molt llarg, els contagis són molt ràpids, i tenim tot el sistema sanitari fent-li front. Se donen circumstàncies complexes. Hem de cuidar molt al nostre personal sanitari perquè els contagis són molt ràpids, i tenim, pues, un personal que està treballant i altre que està en reserva per a que n'hi hagi sempre personal suficient per atendre a tota la ciutadania que ho necessite, i bueno, pues ara hem de veure com aconseguim que se recupere esta atenció i les dones que ho necessiten puguen tindre l'epidural.
Sí, perquè este
és... que la situació és complexa, que això, sí, tots som conscients, no?
Però com la vida continua i no se pot parar, i en aquest moment hi ha dones que, bueno, els toca parir en aquests moments, sí que li agraïm parle en nom de totes les dones que en este moment, i tots els homes que en este moment estiguen a punt de veure en aquesta situació, que hagi pogut fer aquest protocol per a que hi hagi una... tingui l'acompanyament i que aconseguisca que s'assegure l'epidural.
Sí, ahí estem. La veritat és que si jo vaig rebre també la petició de totes les comares, que també uh-huh. s'han menjat molt, i és d'agrair, perquè la veritat és que fan un treball excel·lent i són aquestes persones que ens acompanyen en un moment tan delicat i tan, pues, que és de molt de patiment, però també el mateix de molta alegria i molta emoció. Mira, jo ho estic recordant i m'estic emocionant.
És que aquest moment aplega, encara que estiguem en aquesta circumstància tan estranya,
sí.
Aquest moment van a viure i estan vivint-lo tots els dies.
Sí. 3.100 parts al mes.
Uh-huh.
I són moltes persones que havíem de protegir el seu dret a aquest acompanyament, a viure aquest moment tan delicat, de tindre una persona que li pogués agarrar la mà, que t'acompanyi i que t'ajude, no?, emocionalment, perquè aquesta ajuda emocional és fonamental. Jo vaig ser la que va ficar totes aquestes garanties uh-huh. en la llei de salut valenciana uh-huh. i també molt conscient d'aquesta necessitat de la importància que té pues, lluitar per a recuperar-les en aquest moment tan particular a nivell sanitari. I sí, efectivament, ara ens queda aconseguir l'organització dels efectius per a que les dones que necessiten, com tu comentes, tinguin l'epidural. I no tinguem que parir en dolor, no? Perquè pues, tenim mecanismes, no és necessari.
Sobretot que no pergam el que vostè ha dit, per el que va lluitar tant i poder posar a l'abast de totes les dones i aquests beneficis que no ens faci retrocedir en aquest moment. És a dir, que puguem arribar a garantir-lo. Estem en les seues mans.
Efectivament. Bueno, pues en les meues mans estan molt actives i lluitant per a que els nostres drets estiguen garantits. Els drets de totes les dones a parir acompanyades i en el menor dolor possible.
Isaura Navarro, secretària autonòmica de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per haver entrat, haver-nos aclarit això, i li recordem que estem en les seues mans i que no paren aquestes manetes.
Molt bé, moltes gràcies
i bon dia.
Bon dia.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespai, els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
I ara parlarem amb la presidenta del Grup Popular a la Diputació de Castelló i la seva portaveu adjunta, Elena Ruiz, que ens contarà un poc com ha viscut el seu grup el primer pleno telemàtic de la corporació. Bon dia, Elena.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué me puedes contar sobre el pleno de ayer?
Pues mira, el pleno de ayer la verdad es que fue una situación para todos novedosa. Era la primera vez que hacíamos un pleno telemático, con lo cual pues sí que quiero agradecer a todo el equipo de técnico de la Diputación que al final lo haya hecho posible. También es cierto que creo que podrían haber sido bastante más eficientes y haberlo hecho antes, porque teníamos comisiones informativas sin hacer, teníamos un pleno que se había retrasado y la Diputación tiene medios de sobra como para haberlo hecho en tiempo y forma, pero bueno, pues más vale tarde que nunca. Decirles que nos sorprendió bastante la primera decisión que tomó el presidente de la Diputación en cuanto se decretó el estado de alarma el día 14, que fue cerrar a cal y canto la Diputación, Y bueno, pues supongo que eso es lo que ha motivado este retraso. La segunda cuestión que también nos sorprendió fue que el Partido Popular, el Grupo Popular en la Diputación, presentó el día 16 de marzo una serie de medidas, un plan económico y social que pensábamos que iba a ser tramitado, como todas las propuestas que presentan los grupos, que es a través de la moción que se dictamina en comisión informativa y luego por pleno, pero decidieron que no estuviera incluida en el orden del día de la comisión informativa, por lo tanto, no fue a pleno. Sí que es cierto que uno de los puntos del orden del día del pleno fue hablar de la crisis sanitaria que estamos viviendo del coronavirus, y ahí es cuando nosotros volvimos a plantear nuestras propuestas, pero no tenía ninguna razón de ser que no pasara nuestra moción y, por lo tanto, no se votó ningún acuerdo al respecto. Fue una declaración de intenciones de los grupos políticos y, bueno, pues no me parece muy adecuado, porque el momento de hablar y de entrar al detalle de estas propuestas que nosotros pedimos es ahora, por la crisis sanitaria, claro. Es en este momento y no tiene sentido hablarlo dentro de un mes, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Lo que les pedíamos nosotros son cosas tan sencillas como los servicios de atención domiciliaria que hacen tanta falta en los municipios del interior, o material de protección a los empleados públicos, que se suspendiera el periodo voluntario de recaudación de tasas y tributos. Vimos cómo cuando lo propusimos al día siguiente salieron diciendo que lo iban a hacer y, sin embargo, están cobrando los recibos. Y, bueno, pues es una falta absoluta de responsabilidad. O que se activara el Fondo de Cooperación Municipal, que habilitaran ayudas para municipios turísticos y, bueno, pues una serie de propuestas que son necesarias para la provincia en estos momentos y pensamos que no han hecho absolutamente nada. De hecho, es muy curioso porque, bueno, pues uno de los balances o de las noticias que la Diputación Provincial, el equipo de gobierno, dice es que van a dedicar 23 millones de euros para combatir el coronavirus. Esto es una mentira, vamos, como una catedral, porque esto es el Plan 135, que ya lo aprobamos a finales de año y que todos los ayuntamientos lo tienen en su presupuesto, con lo cual no van a destinar nada más de lo que ya se había destinado, que va para que los municipios lo utilicen para servicios o para el pago de facturas. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero bueno, ante la falta de ganas de trabajar, pues sacan noticias. Luego también quería aprovechar, aunque bueno, pues se sale un poco de lo del pleno, pero sí que creo que es importante agradecer a todas las empresas de Castellón que están haciendo frente con su solidaridad a la falta de material. El otro día leía que Dolores Cortés estaba haciendo mascarillas, que ya había hecho 30.000, Marie Claire, bueno, hay muchas empresas de Castellón que están ayudando y que creo que es importante. Y digo esto porque una de las cosas que le hemos pedido al presidente es que dote de material a los ayuntamientos y que suministren test. Es importantísimo la prevención en esta crisis sanitaria y es lo único que nos están haciendo, tener al personal sanitario desprotegido y los test sin hacer, con lo cual no vamos a saber nunca el número de contagiados ni vamos a llegar nunca al pico de la curva. Creo que la Diputación Provincial, que es una de las administraciones más cercanas al ciudadano, tiene que ser útil. Y eso es lo que consiguió Javier Moliner la anterior legislatura, que nos consideraran útiles, que era estar al lado de las necesidades de los municipios en cuanto se producían, no tres meses después. Es que hay que estar en el momento, creo que es lo que nos está haciendo. Y otra de las cuestiones que planteamos en el pleno fue que les pedimos que se convocaran las comisiones informativas en tiempo y forma y que pasara nuestra moción por la siguiente comisión y que se dictaminara y que se llevara a pleno, porque nos parece importante que cada cuestión pormenorizada que nosotros hemos pedido que se debata que se apruebe un acuerdo formal entre todos los grupos políticos, añadiendo a esas propuestas que hicimos que se suministren test y que se suministren mascarillas a todos los ciudadanos de la provincia de Castellón, porque es que además tienen 50 millones de remanentes en tesorería. Así que ese fue un poco el balance, fue un pleno rápido. También es cierto que con los medios telemáticos uno no puede estar alargándose mucho. Es cierto que, como acabo de decir, que echamos de menos que se hablara de nuestra moción porque nos parece importante para esta provincia. Que el Partido Popular, con lealtad, como siempre, se puso a disposición del presidente de la Diputación, pero una cosa es la lealtad en el trabajo y otra cosa es un cheque en blanco para no hacer nada, ahí no nos encontrarán. Y bueno, pues pensamos que hay que arrimar el hombro. De hecho, se aprobaron cosas importantes que nosotros mismos pedimos que pasaran por pleno, como las ayudas a las AMPAs, a los escoles matineres, las unidades de respiro o las subvenciones de entidades sociales que bueno, pues que las llevaron a este pleno porque nosotros no hemos dejado de insistir desde el día 16 que lo estamos diciendo que lo hagan. Por tanto, para trabajar de manera conjunta todo nuestro apoyo, pero la responsabilidad tiene que ser, en este caso, del equipo de gobierno de la Diputación, que tiene que estar al lado de las necesidades de los alcaldes y de los castellonenses.
Sí, y en ese pleno telemático, Elena, ¿les comentaron algo de esta reestructuración que piensan hacer de los presupuestos del 2020 o...?
No. Nosotros ahí no se habló absolutamente de nada. Fue el segundo punto, se habló del coronavirus, y el resto de puntos fueron todos los temas sociales que acabo de comentar y que salieron por unanimidad. El tema del presupuesto yo creo que ya es una cuestión que tiene que valorar el equipo de gobierno, pero lo que tampoco consideramos que no es aceptable es que cuenten mentiras, que esos 23 millones de euros ya son del plan 135 y que si ahora que estamos en un momento de emergencia y de crisis sanitaria tienen que destinar dinero para paliar los efectos del coronavirus y hacer remodelaciones en el presupuesto, pues que lo hagan, porque es una responsabilidad que les compete a ellos como equipo de gobierno, que acabo de decir.
De acuerdo. Pues Elena, muchas gracias por su participación y vamos hablando para el próximo pleno.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
I ara també anem a una població veïna on tenim nosaltres a Cristina Fernández, vicealcaldessa de Benicàssim i diputada provincial. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Primer es comencem, si li pareix, per el seu poble.
Sí.
Uh-huh. Avui es comença la Setmana Santa. Han notat que a Benicàssim has començat a arribar gent que té allí la segona residència?
Bueno, en principi, clar, estem confinats a casa i la veritat que la percepció pues, no pot ser molt, molt objectiva, no? Uh-huh. Sí que és veritat que quan vas al supermercat pues, te trobes en més cues, no sé si serà per això o perquè coincidixes també en el dia en què vas a comprar, però de totes formes sí que és veritat que tenim els cossos de les forces de seguretat, uh-huh, tant a la Guàrdia Civil com a la policia local de Benicàssim, fent uns controls exhaustius per a que no entre ni que gent que no està vivint normalment aquí al poble o a la platja, uh-huh, i de moment pues s'està portant prou bé. Pensem que la gent ara sí que pues, ha escoltat les advertències que ha fet el govern, que el millor era quedar-se a la seva residència habitual, i espero que continuï sent aixina pues, per a no donar pas a un rebrot, no?, de l'enfermetat.
Sí, és que en la població veïna, la seva població veïna d'Oropesa, han tingut que posar mesures perquè observaven que estaven venint gent de fora, eh?
Sí, jo crec que passarà a tots els municipis costers, no? Sobretot de la gent que té la segona residència, els apartaments, per la zona de la platja, municipis que tinguin platja o també alguns d'interior. I és com una mesura preventiva, encara que aixina pues, està fent molt bé i en molt de control per a que no ocorrisque.
Uh-huh. Ahí en Benicàssim, en este moment, la Setmana Santa, com s'aborda? Quins actes s'han fet per a poder fer confinats des de casa?
Bueno, s'està ara des de la parròquia, uh-huh, de Santo Tomàs de Villanueva, s'està difundint per les redes pues, que van a fer una especie de tamborrà o de homenatge, no? Per a que es donen compte que de veritat estem a Setmana Santa. Això en quant a actes religiosos, per lo demés, pues, com ja suposaràs, la temporada pues, turística, hotelera i més, pues, està perduda, no? Coincidirem l'any, el 2020, com l'any que no va haver Setmana Santa, desgraciadament.
Bueno, estem en una situació estranya, tan estranya com que se va, és el primer any, o sigui, la primera vegada en la història que se celebra un ple telemàtic a Diputació, no?
Així és, i jo m'alegre molt perquè jo he sigut molt pesat tots aquests anys, des de la legislatura passada que jo vaig estar també a Diputació ja fer referència a la necessitat de ficar-nos al dia en quant a digitalització i a noves tecnologies, perquè bueno, pues ara en casos com aquests es donen compte de lo important que són i el que hem d'estar al dia per si a cas pues, passa alguna cosa d'aquestes i també per el dia a dia, no? Per facilitar el dia a dia, el teletreball, sempre estem des de Madrid també, des de Ciudadanos, sempre la nostra postura del teletreball per a la conciliació familiar i laboral també ha sigut una de les nostres propostes. I bueno, i m'alegre que per fi, encara que sigui obligats, estem en el camí d'utilitzar les noves tecnologies com una ferramenta per a evolucionar.
Ens envien una nota de premsa des de Diputació i la nota de premsa deia que la Diputació de Castelló unís les forces frente a la pandèmia del Covid-19 en el recolzament unànim de tota la corporació. És així?
Bueno, sí, així és. El president ens ha informat normalment de tot el que s'està fent a Diputació, de les mesures que s'anaven prenent i els avanços que s'anaven realitzant. I es van demanar pues, ixa col·laboració, ixa lealtat institucional que, per altra part, nosaltres des del primer moment ha quedat de manifest que ha sigut aixina, no? Hem fet les propostes, hem recolzat les propostes de Diputació i bueno, jo crec que en aquesta crisi pues, no anem a eixir a soles ningú. Tenim que estar junts, tots els partits, i no només per a donar una imatge cara a la galeria, no? Sinó també que deu de ser real i estem així pues, per això, per ajudar i per a sumar.
Vostè demanava mesures contundents i que ajudaran els sectors estratègics, per exemple, el turisme, la ceràmica, l'agricultura i els 41.000 sí. autònoms que se poden veure obligats al tancament dels seus puestos de treball, perquè no oblidem que els autònoms no són jefes, són treballadors.
Així és, en quant a l'aspecte econòmic d'aquesta pandèmia i els seus efectes, nosaltres vam posar de manifest pues, primer que res les vides, no? Les vides humanes que s'han perdut, que han sigut, bueno, estem ja quasi en 14.000, i també per els aturats que han sigut 302.000, només un 17% en la construcció i un 14% en l'hostaleria. També pues, els autònoms, no? Que no tenen ingressos però que sí que han hagut de pagar la seva quota i també tota la resta dels impostos, que no només és la quota. Així a la província tenim 41.000 persones amb les respectives famílies i bueno, tenim que ajudar-los com sí que tenim que crear una línia estratègica tant des del govern com des de la Diputació com des de la Generalitat i els ajuntaments per a pal·liar aquesta crisi, no? També en el clúster ceràmic, no? 250 milions d'euros de pèrdues i bueno, i el primari pues, si ja venia una miqueta vilipendiat, pues ara fa falta pues, una línia estratègica, com dic, per a garantir la seva subsistència, la subsistència d'agricultors, de pescadors, de ganaderos, de garantir també la cadena alimentària, no? Estan tancant els negocis i és una pena, la veritat, és un desastre.
Això m'ho diu vostè perquè, clar, si jo li pregunte i sobre... quan se queda soles en el seu telèfon o vostè i no té que parlar en públic, com per exemple ahir va tindre que parlar dins del ple, que parla en la gent que realment ho està patint, en els ciutadans, i li fan i li transmeten les seues preocupacions, quina és la que més li llama l'atenció? Quina és la preocupació que més li transmetixen a vostè els ciutadans?
Bueno, teniendo en cuenta que yo pues porté así la rechiduría de turismo y hostelería, uh-huh. estic en contacte tots els dies en esa situació.
En el sector més afectat, eh?
Clar, clar. I la veritat és una impotència total, perquè no pots donar-li una solució ara ja mateix. Uh-huh. Sí que estem pensant i estem tractant pues, de reestructurar i se pressupost per a que quan puguem i que quan el govern digui que ja podem restablir una miqueta la normalitat.
Està parlant-me del sí. pressupost de Benicàssim que vostè està tornant-lo a reestructurar per a poder
clar,
abordar
clar.
I d'alguna manera llevar-los el pes que portarà este sector que és el motor de Benicàssim.
Exactament.
Bueno, de Benicàssim i de la província.
És l'únic que puc reestructurar perquè és el que estem a govern. Uh-huh. Si estigués a l'oposició pues, seria més difícil, no? Però ara que tenim a la base aquesta possibilitat i, a més, que crec que s'ha de fer i que, bueno, també estem una miqueta preocupats perquè no sabem com reaccionarà el govern central en quant a
això no va,
burocràcia anava i a normes. Uh-huh. No sabem si ens limitarà una miqueta els moviments i si podrem fer tot el que volem, però la idea és apoyar-los, reforçar, perquè és que si no s'afonaran i això no podem permetre.
Vostè veu que, clar, vostè el govern que pot, o sigui, el pressupost que pot reestructurar és el que vostè té en l'Ajuntament de Benicàssim, però això és tant com que vostè veu que des del govern central no n'hi ha recolzament?
És que encara estem tractant tots aquests temes perquè, clar, el primer són les mesures sanitàries. Lo actual és la lluita amb l'enfermetat i salvar les vides humanes. Després vindrà ja lo econòmic, però, clar, tenim que començar a pensar ja en la reestructuració i en la reinserció laboral i el ficar en marxa una altra vegada el reactivament de l'economia.
Vostè veu que el govern de Pedro Sánchez no està reactivant l'economia com deuria o no en la quantitat que deuria?
És que jo el que tinc por, perquè, per exemple, nosaltres tenim a Benicàssim uh-huh. un remanent,
sí.
Estem, som un ajuntament sanejat uh-huh. en altres també de la província, i jo pense que en els diners que tenim i que fins ara pues, no ens podíem gastar en qualsevol cosa, el que proposem al govern central és que ens deixen als ajuntaments, si no la totalitat, un percentatge de triar per al nostre municipi quines són les línies estratègiques per a reactivar aquesta economia dins cada un dins del seu municipi, en els seus diners. I això pues no sabem com ho va a gestionar Pedro Sánchez, però no ho sé, no vull avançar.
Sí,
espero que mos dicen
i se parlava, sí, se parlava de, bueno, hi han grups que demanen que deixen gastar aquests diners i que no estiguen al banc parats, perquè és una barbaritat, uh-huh. i també s'apuntava el fet de que poguera el govern comptar amb aquests remanents dels municipis també per a gastar-los en lo que ells creguen convenient i no en lo que els municipis consideraren, no?
Clar, el que passa és que aixina
podria reclamar-lo el govern, no?
Sí, podria, i és el que estan barallant. Jo crec que aixina ens dona molt poca facilitat, molt poc moviment per a decidir nosaltres, al nostre poble, quines són, perquè, clar, cada un tindrà la seva casuística. No és el mateix ficar-ho tot a un sac, uh-huh. que cada un, el seu municipi, en els seus diners, en un percentatge, que uh-huh. jo penso que un altre percentatge sí que podria ser per a les arques nacionals, pues que decidirem en què gastar-los i com ajudar als nostres veïns. Al final hem fet un bon treball perquè tenim deute zero i perquè no devem a ningú i tenim diners al banc, uh-huh. i això jo crec que se deuria de premiar també als que han fet les coses bé.
I serà un dels temes que preocupava i era que possiblement els municipis no pogueren arribar a... els que estan sanejats i tenen remanent no pogueren arribar a poder destinar-lo a el que cada municipi considera que li fa falta en cada moment. I una altra de les qüestions era el president de la Generalitat li demana al president del govern que en cada municipi nombren a una sèrie de persones que diguen com se pot anar alçant el confinament, és a dir, que en funció dels infectats que n'hi hagin pogueren anar alçant el confinament. A vostè què li pareix? Seria més bo que des dels municipis o des de les comarques controlaren més aquest tema?
Hombre, en un estado de emergencia siempre pasa que quiten la responsabilidad es el gobierno central. Y de ahí emanen toches decretos y toches las instrucciones que después los municipios apliquen, ¿no? Yo creo que eso tiene que continuar en cascada, pero sí que es verdad que els municipis, els representants dels municipis tenen molt a dir també i ajudarien a donar aquestes instruccions per a cada municipi segons la casuística. Jo tampoc entenc en la mesura dels contagiats, de si se pot fer d'una forma perquè a lo millor a Benicàssim fem unes mesures que puguen perjudicar a Europa o no. Això sanitàriament pues, jo ho desconec.
Sí, però se nombrarien tècnics, el que se demana des de Generalitat és nombrar tècnics en cada municipi que anaren alçant el confinament progressivament per anar tornant a la normalitat. Això és el que se demanava este cap de setmana des de Generalitat al govern central.
Jo no sé fins a quin punt la responsabilitat que cau damunt dels tècnics... Uh-huh. No sé, se pot estudiar, però jo pense que això la responsabilitat és del govern central i que tenim que anar tots a una. Està bé que ajuden els tècnics, però prendre decisions és una miqueta arriscat.
Cristina Fernández, moltes gràcies per haver-nos aclarit aquests temes que estan damunt de la taula i bon confinament.
Pues igualment, moltes gràcies a vosaltres. Espero que esteu posant el millor possible i en ganes de veure-vos ja i a veure si passa això i anem a visitar-vos i a veure-vos en persona.
Moltes ganes, això tenim moltes ganes. Molt bon dia i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Hoy tengo que decir me sentí muy bien, tomé algo en la cocina y te busqué por internet. Un miedo me invadió y ya no pude ver las fotos que ponías que me hacían enfurecer.
Bueno, y a nosaltres només en resta despedir-nos de tots vostès. Moltes gràcies per haver estat i escoltant-nos. Moltes gràcies, Montse Muñoz.
Moltes gràcies a vosaltres, les dos. Hola i adiós.
Moltes gràcies, Cielo Climent.
Fins demà.
Moltes gràcies, Maria Ventura.
Moltes gràcies i fins demà.
Ara els deixem el nostre company Javi Mata, que de ben segur ens contarà coses interessants. Molt bon dia i fins demà a les 12.
Fins demà.